Ràdio Vilafranca.
Continuem en el tema de la setmana, avui dedicat als museus i equipaments culturals que estan a punt de festejar el Dia Internacional dels Museus el proper 18 de maig. I ara amb la Lourdes Meronyo, des de Domenys Ràdio, que ens acostarà dos museus del Vendrell. La Casa Museu Àngel Guimerà, coincidint amb el centenari del dramaturg, i el Museu Pau Casals. Bon dia, Lourdes.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs, efectivament, en parlem d'aquest Dia Internacional dels Museus, però ens focalitzarem al Vendrell perquè estan passant coses molt xules i entre elles és l'Àngel Guimerà. I com a Àngel Guimerà no podíem deixar de parlar d'aquesta Casa Museu del dramaturg, del gran mestre Guimerà, i per això en tenim a la directora, l'Àngels Santacana. Molt bon dia, Àngels, com estàs?
Hola, molt bon dia. Molt contenta d'estar amb vosaltres.
Déu-n'hi-do. Parlem d'aquest Dia Internacional, però era una excusa, no?, per tal de patar la xerrada, perquè tot just ahir, dilluns, vau celebrar aquest 179 aniversari del naixement de l'Àngel Guimerà, amb un dia preciós de portes obertes, però també amb un inici de mural en homenatge a Guimerà per part de l'Ignasi Blanc, oi?
Sí, així és. Vull dir, vam pensar que seria una manera de poder treure també el que és Guimerà al carrer. I llavors, quina millor manera d'aquesta paret fabulosa que tenim aquí al carrer Progrés, cantonada amb la façana del carrer Santana, que pogués un gran il·lustrador com és l'Ignasi poder-nos fer la seva obra aquí en aquesta façana. I ahir doncs, va començar els primers esquemes amb llapis i ja poder començar a pintar a partir del dia 6, que va ser l'aniversari d'aquest naixement d'aquest il·lustre escriptor, tot i que nascut a Canàries, però amb la seva casa pairal aquí al Vendrell, de moltes generacions enrere, aquest personatge molt arrelat a casa nostra.
Déu-n'hi-do. I a banda, també per la tarda vau fer una lectura dramatitzada amb aquesta presentació del llibre El Vendrell d'Àngel Guimerà i Joan Ramon Soler, oi?
Sí, sí. Una de les coses importants que ens permet doncs, conèixer la vida de l'Àngel Guimerà és tot l'epistolari que té amb un seguit de personatges molt importants. Entre ells, aquest del Joan Ramon i Soler, farmacèutic d'aquí del Vendrell, molt amic de l'Àngel Guimerà i que va fer moltíssimes coses en aquesta època de la Renaixença, i va ser, amb l'arxiu comarcal vam dir què podríem fer, no? Quina col·laboració podem tenir entre les dues institucions per aquest any Guimerà. I amb molt bon encert, doncs, la donació de la Maria Carme Cardó, que és els hereus de Joan Ramon i Soler, que en el seu moment va fer a l'Ajuntament i que està dipositat a l'arxiu comarcal, vam dir, doncs, i per què no traiem a la llum totes aquestes cartes? Per què no fem la publicació? I llavors la lectura dramatitzada d'algunes d'elles. I així va ser amb la Neus Oliveres, l'estudiosa de Guimerà, s'hi va posar a treballar i doncs això va ser una realitat ja ahir també i un èxit. I això ens té ple de joia perquè puguem treure coses de les quals encara no havíem pogut treballar massa.
Mm-hmm. Àngels, què significa per a tu com a directora aquest any Guimerà? Perquè sí que és veritat que el Vendrell precisament no es pot queixar de museus i de personatges i fills il·lustres, però clar, m'imagino que aquest any és com que teniu totes les mirades posades, no?
Clar, sempre que hi ha un esdeveniment d'aquest, és com una cosa per ti, quan a casa fas una festa, ho intentes posar tot de gala i intentes treure els millors menjars, les millors taules. Doncs això és el que hem fet amb l'Àngel Guimerà, no? I tenim el museu que ens està funcionant moltíssim ja des del 2015 amb la nova obertura i poder-lo posar al dia amb tota la museografia. Això ens ha anat molt bé, però ara és poder-lo mostrar doncs, el dia de gala d'aquest personatge i veure que hi ha tantes persones que volen col·laborar, que hi ha tants actors, actrius, músics que proposen coses per posar Guimerà en escena, que diuen que volen venir a fer-ho aquí al museu, que veus que doncs, tothom es volca amb aquest personatge que és tan actiu i tan contemporani tot el seu missatge, bueno, això per mi i per mi i per tots els que treballem en aquestes institucions que són petites i que depenen a vegades d'un ajuntament i que tampoc tens molts recursos, clar, per mi, bueno, és un acte, un any especialíssim, un any molt especial, molt.
Des de, com a directora, tu eres conscient d'aquest amor per Guimarà? O potser faltava aquest impuls amb aquesta efemèride tan especial?
No, jo crec que faltava aquest impuls, perquè quan tu estàs treballant en un museu, jo crec que ens tanquem una miqueta de veure el que fem i no te'n vas a fora a veure el que la gent proposa. I quan és això que et comento, quan tu veus que sense dir res la gent comença a fer propostes i comença a fer propostes però molt maques i molt interessants, dius, carai, no és exclusivament teu el Guimarà, sinó que el Guimarà és un personatge que se'l fa seu moltíssima gent, no tan sols aquí a Catalunya, perquè hem de tenir presents que s'han estrenat coses a Madrid, que no s'han estrenat aquí a Barcelona i que s'estan estrenant a Madrid i que també es faran coses a Santa Cruz de Tenerife. Vull dir que sí que nosaltres podem dir que tenim allò una mica la patent perquè tenim el Guimarà tot l'any, la seva casa pairal, que és molt activa, però que molta gent l'ha tornat a llegir i l'ha tornat a redescobrir i n'està parlant i n'està fent coses molt, molt interessants,
Quins reptes de futur teniu, Àngels? O que us proposeu un cop acabi, no?, i finalitzi aquest any Guimarà? Com creieu que es pot abordar? Perquè una de les preguntes que sempre es fa des dels museus o des de les cases museus és com arribar a més públic, no?, a aquest públic que potser no és el públic, és a dir, és el públic objectiu, però el més complicat a l'hora d'arribar.
Bé, Guimarà té una cosa bona, que representa els teatres. I en els teatres s'han anat fent cosetes al llarg de molts anys sobre Guimarà. Sí que el que replantegem aquest any és que Guimarà no tan sols sigui les 5 obres principals, sinó que es puguin dur a escena obres que no s'han fet des de fa molts ni molts anys. Per exemple, la setmana que ve tindrem aquí Vendrell l'estrena de Ran de Terra. Després, l'altra setmana, tindrem una obra de teatre escrita per la Neus Oliveres, també la dramaturga, sobre Guimarà i molts aspectes. L'altra setmana tindrem Guimarà en veu de dones. O sigui, que això és l'important de Guimarà, no?, que es continuï representant els teatres. Jo crec que Guimarà ho ha anat aconseguint, tot i que, per exemple, aquest any, pues, en un teatre públic important encara no s'ha aconseguit que la programin. Sabem que el 2025 programaran una obra de Guimarà al TNC. Això és el que hem d'aconseguir. O sigui, que Guimarà no s'acabi només en l'any que sigui de commemoració, sinó que la seva obra tinguin ganes les companyies de teatre de tornar a posar en escena a obres d'Àngel Guimarà. I obres no tan conegudes, que això és el principal. Que es puguin també valorar aquestes obres que en el seu moment doncs, han estat una mica descuidades perquè, clar, tothom ha volgut fer Terra Baixa, o Maria Rosa, o La filla del mar, o La festa del blat, o En pólvora. I les altres queden, pensem que té més de 40 obres. Per tant, això és el que hem d'aconseguir. El nostre repte de futur és que els teatres continuïn volguem programar Àngel Guimarà de teatre clàssic, d'aquests grans clàssics que tenim a la nostra escena catalana i que són contemporanis, que el seu missatge és contemporani. I per altre costat, doncs aquí al museu hem d'acabar el museu. El museu no està finalitzat. Tenim una gran estructura i l'hem d'acabar. O sigui que aquest és el segon repte com a poble, com a població del Vendrell que tenim vers la figura d'Àngel Guimarà.
Poseu alguna mena de termini o en dependre de les institucions és més complicat?
No, depèn de les institucions és més complicat, però jo crec que ja hem posat fil a l'agulla i jo et puc dir que quasi bé crec que en un parell d'anys ho hem d'aconseguir de tenir-ho tot acabat, perquè clar, va ser un projecte molt ambiciós. És un projecte, una casa doncs, que té 3 plantes, però que es va fer un afegit al darrere, podem comprar la casa del costat, i això hem de poder-ho acabar, pues, jo crec que en un parell d'anys, perquè les obres són lentes i es necessiten diners, Jo crec que aquest repte és el de a dos anys vista.
A dos anys vista.
Sí, a dos anys vista.
Àngels, per finalitzar, hi ha alguna cosa que vulguis dir a la nostra audiència d'aquest any Guimarà o de la Casa Pairal de Guimarà?
Home, mira, que no ens deixin de visitar, que no ens deixin de visitar tant els vendrellencs com la comarca, com tota la resta de gent doncs, que en el seu moment no ha pogut encara venir, que aquí estem oberts de dimarts a diumenge i ens poden visitar a qualsevol moment del dia. I després, que aquest mes de maig, doncs, també, si volen assistir a tres obres de teatre importants, una serà ja el diumenge 12, l'altra serà el diumenge 19 i l'altra serà el divendres 31 de maig. Això són tres obres que jo recomano que la gent no deixi de veure-les.
Doncs ens agendem tot el que ens has comentat. Enhorabona per aquesta feinada que esteu fent i a seguir gaudint d'aquest centenari i aquest any Guimarà.
Moltíssimes gràcies a vosaltres també per fer-se'n ressò, que això també és important, que els mitjans de comunicació ens ajudin a difondre tot el que estem fent de manera cultural, no?
I tant
que sí. Moltíssimes gràcies també.
Una abraçada, Àngels.
Igualment, moltes gràcies.
Adéu.
Adéu.
I ara aquí m'acompanya la Núria Ballester, directora del Museu Pau Casals. Molt bon dia, Núria, com estàs?
Bon dia, molt bé.
M'imagino que encara una mica de ressaca d'aquest cap de setmana intens que heu tingut, no?
Sí, de fet acabem d'arribar de Portimau, de Portugal, on s'ha celebrat la final del Museu Europeu de l'any, que cada any doncs, organitza l'European Museum Forum, que és un organisme que està associat al Consell Europeu i pel qual vam estar nominats juntament amb 50 museus més d'Europa.
Aquesta fita important de ser nominats com a millor museu europeu a l'EMIA, no, que diuen, m'imagino que va ser una gran notícia, no, que, com la vau rebre?
Sí. De fet, això ens ho van comunicar just abans de Nadal, pels vols de desembre, i molt contents, evidentment. De fet, és un certamen al qual només s'hi poden presentar museus que hagin sigut creats de nova creació o amb les museografies renovades des de fa 3 anys, no? Uh-huh. És a dir, 3 anys enrere comptada aquest. I com que nosaltres vam renovar tot el museu, inaugurar el nou museu el 2022, vam creure doncs, que era una bona oportunitat de presentar-nos i bé, vam ser nominats, amb la qual cosa molt contents, i també doncs, pel fet d'haver pogut presentar el nostre projecte davant de més de 250 persones que estaven en el fòrum que es va celebrar ara aquest cap de setmana i poder posar també doncs, el focus i la presència del nostre projecte i sobretot del Museu Pau Casals i del propi Pau Casals doncs, en el nucli, no?, de tots els museus europeus i només per això jo crec que ja val la pena.
Era complicat guanyar, no?, m'imagino.
Home, sí, és complicat perquè bé, hi ha molt de nivell, evidentment es presenten molts museus molt potents, però bueno, sobretot perquè és un certamen que s'ho prenen en sèrio, és a dir, és una mica, no?, com nosaltres en diem, és com l'estrella Michelin dels museus, perquè sí, perquè et venen a visitar dos membres del jurat quan estàs nominat, abans de la nominació, et fan moltes preguntes, has de passar doncs, tota una sèrie de qüestionaris i després, a més, envien un jutge d'incògnit, és a dir, que et venen a visitar sense avisar, amb la qual cosa, amb tot això, ells fan doncs, una mica el veredicte i la proposta final. No? També és veritat que es valoren moltes coses, no només el que és el projecte museogràfic, sinó que bueno, actualment els museus som alguna cosa més, no?, com una col·lecció i una exposició, i es valora molt també tot el projecte doncs, que hi ha al voltant del museu, no? També sigui el projecte educatiu, com el projecte amb la comunitat, com els projectes d'investigació, tot el tema també de la sostenibilitat, l'accessibilitat, bueno, coses que estan en l'agenda, no?, del 2030, però que els museus doncs, també amb això hem d'estar al dia i per això estem treballant.
Mm-hmm. Bé, anem a parlar d'aquest Dia Internacional dels Museus, que el tenim ja a tocar. Com el plantegeu des del Museu Pau Casals?
Doncs bé, per nosaltres és un dia molt important, com per tots els museus de Catalunya i també del món. És un dia especial que, com sabeu, cada any doncs, està convocat per l'ICOM, aquest organisme internacional. I aquest any, a més, el tema és molt interessant perquè el lema, no? Sabeu que cada any doncs, l'ICOM proposa un lema i aquest any és Museus per l'Educació i la Investigació, és a dir, posar en valor a totes aquestes tasques que des dels museus també fem, no? Com és educar doncs, a través de les nostres col·leccions, de tots els tallers educatius, de totes les activitats educatives que tots els museus desenvolupem dia rere dia, i també l'altra vessant que és la investigació, no? És a dir, també és molt important la tasca que es fa des dels museus d'investigació de les seves col·leccions. I crec que bueno, és interessant remarcar doncs, com l'ICOM aquest any doncs, ha escollit aquest lema i bé, al voltant d'aquest lema doncs, intentarem nosaltres desenvolupar totes les activitats també i donar a conèixer al museu.
És a dir, ho tenim força entretingut aquest mes amb aquestes jornades també de portes obertes que fareu durant el pròxim cap de setmana i aquestes visites guiades que heu plantejat, no? I teatralitzades.
Sí, exacte. És a dir, al voltant del dia 18, que és precisament el Dia Internacional dels Museus, doncs sempre es fa una jornada de portes obertes. Nosaltres obrirem tant dissabte com diumenge, tot el dia, amb l'horari habitual del museu, amb entrada gratuïta. També ens assumem a la Nit dels Museus, que també és un altre event que sempre se celebra al voltant del Dia Internacional, que té molta força a Barcelona, perquè doncs, tots els museus obren fins a les 12 o a la 1 de la matinada, aquí nosaltres a comarques, doncs, no podem obrir fins tan tard perquè tampoc l'afluència no és la mateixa que evidentment a les grans ciutats, però sí que nosaltres obrirem fins a les 10 de la nit, és a dir, habitualment el museu el tanquem a les 6, doncs el dissabte la gent que vulgui doncs, podrà visitar el museu fins a les 10 i una mica doncs, per vestir tot el que és aquesta jornada de portes obertes hem organitzat moltes activitats que doncs, la gent pot consultar a la web, però, doncs, per exemple, organitzem visites teatralitzades, visites guiades, també el dia, doncs, la Nit dels Museus tenim un petit concert al jardí, doncs, també per donar a conèixer el museu, no?, des d'una altra perspectiva, i perquè la gent vingui, ens conegui i disfruti també doncs, d'aquests dos dies d'activitats i de visites totalment gratuïtes per tothom.
Déu-n'hi-do, i a més, ja ens atem al mes de maig, que bueno, a partir d'aquí, d'aquestes èpoques, ja és quan més llueix tot, no?, amb aquesta caloreta que ha d'arribar, que encara no ha arribat, que estem esperant. També feu aquest mes de maig un taller monogràfic de música i emocions.
Sí, això és un tema molt interessant que ja fa... Bueno, els anem desenvolupant, no és la primera vegada que el fem, aquest ja el vam fer l'any passat. Aquest taller el fem amb la Carlota Valdrís, compositora del Vendrell, amb el coach Eduard Ramos, i el personatge principal del taller és el científic i divulgador Jordi Jauzet, que ens explicarà d'una forma molt didàctica, no?, com la música afecta el nostre cervell. És un taller interessantíssim, doncs, com us dic, ja vam fer, és la segona vegada que el farem, per tots aquells doncs, que estiguin interessats en saber, no?, com podem augmentar la nostra vida, no?, allargar la vida, a més, la vida útil del nostre cervell a través de la música, que és interessantíssim. Sí, sí, tota aquella gent que vulgui participar-hi, doncs ja ho tenim a la web i es poden apuntar.
Escolta, Núria, i en quin estat de salut s'hi troba ara mateix al Museu Pau Casals?
Bona pregunta. Doncs bé, nosaltres la veritat és que estem molt contents. Estem contents perquè bueno, la postpandèmia no ha sigut fàcil per ningú. Vull dir, i sobretot a nivell cultural i als museus doncs, també ha sigut difícil anar recuperant una mica tota l'activitat, no?, i tot el que... el nivell de visites, etc. Però sí que nosaltres, com que partíem d'un punt d'inauguració, no?, just després de la pandèmia doncs vam poder inaugurar el nou museu, aquest efecte la veritat és que ens ha beneficiat. I estem tenint moltes visites, moltes, també molts grups escolars, i a nivell de visitants i d'activitat, doncs la veritat és que estem contents. Home, sempre es pot aspirar més, això és evident, però podríem tenir més visitants, perquè, però som conscients també d'on som. Nosaltres som un museu que no estem, no, ubicats al mig d'una ciutat, o estem a Sant Salvador, al Vendrell, que és un lloc magnífic, és fantàstic, davant de mar, però la gent ha de venir expressament, és a dir, hem de fer el, no, s'han de posar l'agenda de dir avui anirem a veure el Museu Pau Casals i anirem a Sant Salvador. I bé, això doncs evidentment dificulta el que és doncs tenir un flux de visites, no, com de 50.000, que és el que potser ens agradaria, és a dir, el nostre objectiu, però bé, no ens podem queixar. Jo crec que ens ve veure molta gent, i el que per mi és el més important, sempre dic el mateix, que és que tota la gent que ve normalment tornen, és a dir, el grau de satisfacció dels visitants és molt gran. La gent desconeix aquest indret, la gent coneix molt el nom de Pau Casals, però desconeixen, no, que al Vendrell hi ha la Casa Nadiua, que també es pot visitar, i el nostre museu, i és un espai, jo crec, fantàstic, no? No només pel que preserva, no només pel que expliquem, sinó que també el propi edifici, l'entorn, el jardí, com tu deies, no? Que ara és aquesta època, que és el sol, que tenim un jardí fantàstic, ple de roses, tot florit. El Dia Internacional dels Museus és un dia, bueno, meravellós per poder realment gaudir de l'espai en la seva màxima esplendor, això sí que ho puc dir, perquè el mes de maig és quan tenim el jardí millor, perquè és la primera florida de totes les roses i les flors, i és un espai doncs molt maco per poder gaudir de la cultura i també de la natura, no?
Doncs des d'aquí fem una crida a tothom que gaudeixi aquests, no només els dies, aquest Dia Internacional, sinó tot l'any, però aprofitant aquesta vinentesa i totes les activitats que heu preparat, que aprofitin per conèixer, si no coneixen, el Museu Pau Casals. I gràcies, Núria, com sempre, per haver-nos atès avui al Penedès en Xarxa.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Igualment.
Penedès en Xarxa.
Amb una de les cançons icòniques de Madonna, Like a Prayer, arribarem a 11:15, segona cita amb l'actualitat penedesenca.
I hear your voice, feels like blood.
Són 10:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, comencem explicant-vos que hi ha hagut dos detinguts per robar amb violència i ferir la víctima a la cara amb arma blanca. La policia local de Vilafranca va detenir la matinada de dissabte dos individus com a presumptes autors d'un robatori amb violència on la víctima va ser ferida amb arma blanca a la cara. L'alerta a la policia la va donar una persona que estava seguint els agressors. Els agents van detenir al carrer Santa Clara els dos individus, els quals es van mostrar en tot moment molt agressius, motiu pel qual van ser detinguts també per un delicte de resistència greu a l'autoritat. A un dels homes se li va trobar també cocaïna, motiu pel qual també va quedar denunciat. D'altra banda, la policia local va dur a terme dijous passat tres intervencions arran d'ocupacions d'un habitatge i de dos locals. La intervenció en un habitatge al barri del centre va aconseguir desallotjar quatre persones que havien ocupat l'immoble i causaven problemes de sorolls i males olors. Troben més de 1.000 plantes de marihuana a l'Arboç. L'operatiu policial ha servit també per detenir 5 persones. Els Mossos d'Esquadra han desmantellat una plantació amb més de 1.000 plantes de marihuana que hi havia en dues naus industrials contigües a l'Arboç. L'operatiu policial ha servit també per detenir 5 persones que eren dins de les naus i s'han intervingut 1.200 esqueixos i 55 quilos de cabdells de droga. Els arrestats estan acusats de tràfic de drogues i de defraudació de fluid elèctric. Hi ha debat a Sant Martí sobre la intel·ligència artificial. Aquest dimecres 8 de maig s'ha programat una nova sessió del grup de conversa i debat Agora de Sant Martí Sarroca. Serà 6:45 de la tarda a la sala de lletres de la Biblioteca Neus Català i Pallejà per debatre sobre els perills de la intel·ligència artificial. Es tracta d'una activitat gratuïta, oberta a tothom i no cal inscripció prèvia. La sessió la condueix Xavier Ávila. I acabarem parlant-vos del juvenil A del Noia, que és campió de Catalunya. L'equip de Sant Sadurní s'ha proclamat campió de Catalunya després de guanyar una igualada final davant el Barça al pavelló olímpic de Vic, que es va omplir per presenciar el duel entre les futures estrelles d'aquest esport. Després d'una primera part sense gols, el Noia es va avançar mitjançant un llançament de cullera de Pau Andreu des de fora l'àrea que sorprenia Adrià Álvarez. Un minut més tard, Quim Gavarró faria l'empat a un de falta directa i a manca d'un minut i mig, quan el partit semblava encaminar-se cap a la pròrroga, Oriol Bou anotaria el definitiu 1-2 que decidiria el final. El juvenil A ha realitzat un fantàstic torneig amb un ple de victòries entre la fase de grups disputada a Folgueroles i les eliminatòries a Vic. Només per arribar a la final, l'equip que entrena Xavi Brics ha obtingut el bitllet per disputar el campionat d'Espanya de la categoria.
Penedès en xarxa.
Ara passen gairebé 5 minuts de 10:45.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Avui la nostra secció dedicada a l'ocupació posa el focus en l'ocupació juvenil i especialment en les pràctiques. Com sempre, la Mercè del Servei d'Ocupació de l'Ajuntament de Vilafranca ha cuinat aquesta trobada. Mercè, bon dia.
Bon dia a tothom.
Comencem fent un cop d'ull a l'agenda formativa d'aquest maig, o potser hauria de dir de final de trimestre, no?
Bé, m'he enfocat en el mes de maig,
sí,
d'acord?
Això vol dir que llavors hi hauran més cosetes després.
Sí, per això, tot pam a pam.
Molt bé.
Llavors, la idea és informar-vos sobre el paquet que tenim per al proper mes en formació en tecnologies de la informació i la comunicació que du a terme el Puntic Vilafranca Virtual. Llavors, tenim una càpsula formativa de 8 hores sobre eines Google. Vale? És una segona edició d'un nivell una miqueta més avançat, una altra edició que tot just hem finalitzat ara, i que pensem que permetrà acabar de conèixer tot aquest paquet tan interessant i que ens aporta tantes coses, eh? Pel nostre dia a dia, també pel lleure, etc. Aquest curs de curta durada comença el 27 de maig, d'acord? Encara hi ha inscripcions i, per tant, animo a tothom. D'altra banda, tenim un altre blog dedicat a conèixer el LibreOffice. És un paquet ofimàtic de 18 hores dividit en mòduls, en tres mòduls diferents, que són el Writer, que comença el 14 de maig, el Calc, que és full de càlcul, que comença el dia 21, i l'Imprès, per a presentacions gràfiques, que comença el 28 de maig. Es fan de forma successiva. Llavors, ja que parlem de LibreOffice, voldria dedicar un minutet, si m'ho permeteu, a donar a conèixer el fet de què és el programari lliure, no? Què és el LibreOffice? Perquè segurament moltes persones n'han sentit a parlar, però no acaben d'aventurar-se, entre cometes, a conèixer el millor i a veure els beneficis tan grans que en podem obtenir. Doncs bé, per començar, és una alternativa a l'opció de Microsoft Office, que tots coneixem perquè és un programari de pagament que està molt estès, però que ara també ho està el programari lliure. I, per tant, ens hem de pensar quin dels dos podem utilitzar. A favor del programari lliure, que té molts valors democràtics, que permet que qualsevol persona l'utilitzi, el pugui distribuir, el pugui copiar, estudiar, modificar, millorar-lo a la fi i compartir-lo de forma gratuïta amb tothom. I ho permet, a més, de fer en la nostra pròpia llengua, en el català o en qualsevol altra. I dic que l'Ajuntament de Vilafranca, com moltes altres administracions locals i sota el paraigües de la Generalitat de Catalunya, va prendre en el seu moment, ja fa més de 20 anys, el compromís de la seva difusió i promoció. I llavors ho vam fer a través del Centre de Tecnologies de la Informació i la Comunicació Vilafranca Virtual. I es va fer una campanya enorme mitjançant conferències, exposicions itinerants i producció de CDs i distribució, festes, install party, etc. Tot girant al programari lliure. Llavors dir simplement que continuem en aquesta línia de treball i defensant aquest paradigma i que els oients s'animin a conèixer, com he dit inicialment.
Doncs avui, com dèiem, parlem d'ocupació, sobretot en el col·lectiu jove, sobretot donant visibilitat a un programa de l'Ajuntament de Vilafranca.
Sí, és un programa que s'adreça, com bé has dit, a la contractació de persones joves amb la idea de que obtinguin una experiència laboral, sobretot que estigui adequada al seu nivell d'estudis i de formació prèvia. Llavors hem pensat que era un tema fonamental del qual s'havia de parlar i tenim un cas, un exemple molt bo que centrarà aquest espai.
Presentem els convidats i les convidades?
Sí. Bé, en primer lloc, i per introduir el programa, tenim a la Sabina Cassà, que és la nostra tècnica d'ocupació i la persona que fa l'acompanyament, els plans d'ocupació i, en aquest cas, aquest jovent.
Bon dia, Sabina.
Bon dia.
Després tenim a la Marta Vallès, que és la tècnica responsable del Servei de Medi Ambient de l'Ajuntament de Vilafranca.
Bon dia.
Benvinguda, Marta.
Gràcies.
I el nostre protagonista, més protagonista, que és el Gerard Casulleres, que és participant del programa.
Bon dia.
Benvingut, Gerard. Ara li has posat molta pressió a sobre.
Bueno.
No, ho farà molt bé.
Sí.
Comencem per l'ABC, doncs. Sabina, explica'ns en què consisteix exactament aquest programa de foment de l'ocupació de persones joves.
Sí, mira, és un programa que el SOC incentiva i llavors es dona un període de temps de contractació, en aquest cas són 12 mesos, a jornada completa, i llavors es fa perquè el jovent pugui tenir una experiència laboral adequada al seu nivell d'estudis o nivell de formació. Llavors, aquest programa, que està subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya i amb el cofinançament del 40% del Fons Social Europeu Plus, té uns requisits per poder participar. S'ha de ser jove, entre 16 i 30 anys. Aquestes persones joves han d'estar registrades al Sistema Nacional de Garantia Juvenil, és molt important això. Han d'estar inscrites en el SOC com a demandants d'ocupació no ocupades, també requisit imprescindible per gairebé tots els plans d'ocupació, i llavors el que fa diferent és que han d'acreditar tenir una titulació universitària o de formació superior que els habiliti per l'exercici professional, però la finalització ha de ser dels 3 últims anys. I si no, les persones que tenen discapacitat poden gaudir-ho fins als 5 últims anys després d'haver finalitzat. Per tant, és aquest contracte de pràctiques que exigeix que la persona tingui la formació en els darrers 3 anys, finalitzat en els darrers 3 anys.
Però poden haver treballat si en aquest moment no treballen? Aquesta experiència prèvia no invalida participar al programa?
És millor que no tinguin experiència, perquè el que vol fomentar justament és la pràctica professional, i depèn de l'experiència que hagi tingut, s'ha d'acabar de mirar ben bé els requisits que permeten, no? que tinguin. Sobretot ha de ser adient també a la categoria professional, o sigui, els estudis que corresponguin amb la categoria professional de la persona, si no, tampoc no té molt de sentit.
Ens deia la Mercè que fas aquest acompanyament d'aquestes persones, d'aquests joves. En què consisteix l'acompanyament exactament?
Bueno, és un acompanyament que fem amb tots els plans d'ocupació. Se'ls fa un seguiment de les tasques que es realitzen, es fa una coordinació amb el servei que acull aquestes persones i després es fa tot el que és la preparació per la recerca de feina, perquè al final un pla d'ocupació, l'objectiu nostre sempre és que tingui una inserció laboral, que gaudeixi, evidentment, i que faci l'aprenentatge en el lloc de treball, perquè també és important, però el nostre objectiu sempre és que trobi una feina. I llavors aquest acompanyament, des de que coneguin el mercat de treball, que coneguin les ofertes, els llocs on es poden inscriure, com ha de ser un currículum, quines competències. Tot això ho anem treballant al llarg de tota la contractació.
Ens deies que la durada és d'un any?
Sí. Sí, un any. El Gerard va començar el 15 de febrer i acabarà el 14 de febrer de l'any vinent, i està al Servei de Medi Ambient. Llavors, en aquest programa també hi ha una tutorització, a part d'allò com acompanyar en aquest procés de recerca de feina, està la Marta, que és la tècnica del Servei de Medi Ambient, que li fa tot l'acompanyament i li pot aclarir tots els dubtes més tècnics que ell pugui tenir.
Deies que la finalitat és que trobin feina, no dins l'Ajuntament, no?
No.
Sinó al
sí, exacte,
el mercat.
En el mercat laboral. Igualment, sempre pot, és a dir, la persona un cop té, es pot presentar, qualsevol persona es pot presentar en un procés de selecció de l'Ajuntament. Si compleix els requisits no hi ha cap problema, no? I a més, si hi hagués una convocatòria que se li digués amb ell i a més que complís tots els requisits, pues, tindria l'experiència laboral que també donaria una puntuació. Però bueno, no parlem només de l'Ajuntament, parlem de, a nivell general, la recerca de feina més en tot el mercat.
Tots els joves comencen i acaben igual o a mesura que van arribant van començant el seu periple formatiu?
Tots els joves, quan s'apunten i es comprova tots els requisits es verifica tot, llavors sí, vull dir, el procés és igual per tothom. Sobretot penso que el més important és estar apuntat al SOC i a la garantia juvenil, que al final són els dos passos importants per participar en aquests programes. Llavors, a través del SOC i nosaltres, al Servei d'Ocupació, realitzem totes les entrevistes i valorem quina és la persona més idònia que pot optar al lloc de treball i, sobretot, que li aporti més experiència, que tingui més experiència. Per tant, si té una experiència prèvia, sí que se li tindrà en compte, però potser, si no en té, també se li valorarà, perquè al final el que vols és que la persona creixi i que pugui tenir més professionalització.
I trobar aquesta feina.
I trobar feina de l'àmbit del que ha estudiat.
El Gerard està fent aquest pla, aquest programa, al Servei de Transició Ecològica de l'Ajuntament de Vilafranca, i ens acompanya la seva responsable, la Marta Vallès. Abans de res, explica'ns una miqueta què feu al servei, no? Posa'ns en context.
Molt bé. Doncs des del Servei de Transició Ecològica, així per resumir-ho, diguéssim, portem tot el tema del que és l'entorn natural de la ciutat, el manteniment dels camins, de les zones de Sant Pau, forestals, les rieres, els horts urbans, per exemple, i després això, diferents projectes de restauració concrets d'aquests espais naturals. Després tindríem com tot un àmbit que seria doncs més el seguiment del control de diferents aspectes de contaminació acústica, contaminació atmosfèrica, fer el seguiment doncs de que tot està més o menys en ordre, diguéssim. I després, per últim, hi hauria tot el que podríem encaixar dins el que és la línia d'educació ambiental, que aquí una mica és on entra, on està col·laborant més el Gerard, que són doncs diferents programes, programes dins les escoles de temes d'educació ambiental, dins mateix de l'Ajuntament, no? D'intentar fer un ajuntament doncs, que des dels diferents serveis sigui cada vegada més verd, que els plecs de condicions quan es contracten coses incloguin temes que aquí tenim doncs, bastant de poder d'influència sobre altres empreses, doncs, per anar treballant en favor del medi ambient. Amb programes adreçats més a la ciutadania, com poden ser doncs, si els diumenges a Sant Pau, ara els horts de Cal Gallina, per anar posant doncs, més també a l'ordre del dia. Temes, per exemple, de seguiment, doncs, ara el punt d'assessorament energètic, també, però que entrarien dins d'aquesta part d'educació ambiental, d'empoderar la ciutadania i fer-la també més conscient de quina manera podem millorar el consum energètic i alhora estalviar, per exemple. I dins d'aquest aspecte de l'educació ambiental tenim un programa per fomentar l'autocompostatge i que és una manera també d'aconseguir tenir una bonificació en els impostos, en la taxa de residus, que aquí és on hem tingut la primera col·laboració del Gerard. Però n'hi ha d'altres, que ara ja ho anirem explicant, molt centrades en aquest àmbit de la reducció de residus i ensenyar a la gent una miqueta quines eines, quins mecanismes tenim també doncs, per poder reduir residus a casa.
Què aporta el servei a l'equip tenir una persona del perfil del Gerard durant aquest any?
Doncs és un luxe, la veritat, perquè, clar, primer, a nivell de formació, clar, són persones, doncs, molt ben formades, que, a més, han acabat els estudis i, llavors, moltes coses, doncs, les tenen fresques, a vegades, més que nosaltres. En el nostre cas, a més, per exemple, doncs, l'equip del Servei de Transició Ecològica, som dues ambientòlogues, el Gerard és biòleg i en temes com de fauna o de flora, per exemple, doncs, té més coneixement en coses i, de fet, ens ha ajudat en altres aspectes, a part d'aquests que comentava, perquè té més coneixements. I, a més, clar, si a sobre de tots els coneixements doncs és una persona que se sap integrar i que sap encaixar, doncs, més que un acompanyament, el que fem és ampliar l'equip, no?, d'alguna manera. El que passa que, clar, sabem que és una cosa que tenim per un any, és la llàstima, però, de moment, doncs, un luxe.
Quan us queda de compartir plegats?
De moment portem feina. 2 mesos, no?
Encara esteu a l'inici, esteu a l'inici.
Sí, sí.
Deies que ha començat amb qüestions de compostatge. Quines altres tasques pot acabar fent?
Sí, bueno, se centrava molt quan vam presentar la demanda al SOC i al programa d'ocupació, perquè ja s'havia presentat l'any anterior, no? Que no havia sortit, diguéssim, i llavors s'havia centrat molt en tot el tema aquest dels residus. Primer això d'aquest programa d'autocompostatge, de fomentar que la gent amb la brossa orgànica, qui pugui, perquè has de tenir també l'espai, però que pugui fer doncs, compost en el jardí o en la terrassa de casa seva. Són moltíssims quilos de brossa que ens estalviem, de recollir, de portar la planta i de tractar, no? És tota aquesta gent que ho pugui fer i que després la pot aprofitar en el mateix jardí, no? És una manera de tractar la brossa a quilòmetre zero, no? Que està ara tan de moda i supereficient i econòmica i que ens estalvia recursos a tots. Llavors hi ha aquest programa de foment, però a començar a fer-ho, doncs a vegades no és fàcil, o si comences et poden sortir petits problemes i val la pena que hi hagi aquest acompanyament i aquest assessorament. I el Gerard de moment ha començat fent això, amb diferents visites, amb gent que ja ho començava a fer o que ho volia fer, assessorant-los. Però després, per exemple, també hi ha començat amb tot un treball que des de fa temps s'està fent sobretot a través de mercats municipals i també de comerços, d'intentar reduir residus, doncs anant a comprar amb les bosses de malla, amb les carmanyoles, i aquí, per exemple, també ha estat treballant amb un programa d'aprenentatge i servei amb diferents instituts que d'alguna manera fomentaven això. Era un programa compartit amb l'Institut del Vilafranca 2 i els dos mercats municipals, i on els mateixos alumnes feien aquesta part comunicativa de cara als clients dels diferents mercats i es repartien materials per reduir residus i així.
Doncs que sigui el Gerard Casulleres qui expliqui l'experiència. Gerard, com t'assabentes d'aquesta oferta de feina?
Doncs jo vaig trobar aquesta oferta de feina per internet. La vaig veure a la web de Xaloc, la xarxa de serveis locals d'ocupació.
I quins passos has hagut de fer? Sí que la Sabina abans ens explicava una mica la teoria i els requisits, però des de que veus l'oferta fins que et seleccionen i comences...
Doncs hi va haver, mira, tres passos imprescindibles que els vaig fer abans de veure aquesta oferta que em van permetre inscriure-m'hi, que van ser primer estar inscrit al SOC, després estar inscrit al Servei Local d'Ocupació i per últim estar inscrit al Programa de Garantia Juvenil. I havent fet això vaig poder inscriure'm a l'oferta que jo vaig veure, per això hi tenia accés, i llavors el procés va ser més, sí, més estàndard de fer arribar la documentació que em demanaven i un cop estàvem en contacte, doncs pactar una entrevista i acabar el procés de selecció.
Què et motiva, què t'empenya enviar currículum a acceptar el repte?
Doncs penso que, clar, jo havia estudiat Biologia i vaig pensar que potser complementaria bastant bé els estudis que vaig fer amb aspectes que potser no havia tocat tant, que són, clar, jo havia... Sí, són veure com compaginar les necessitats del medi ambient amb les necessitats de la població. Perquè a mi m'havien... Bueno, vaig haver d'estudiar la natura, però no ben bé com influeix un dels components de la natura, que penso que som els éssers humans. I per això em va cridar l'atenció i, a més, per les condicions laborals i doncs també m'encaixava, així que ho vaig tenir clar.
Portes només 2 mesos, ens deia la Marta, però què està suposant per a tu, tant a nivell personal com professional?
Uf, és molt gran aquesta pregunta. Mira, doncs...
Primeres sensacions.
Mira, una cosa bastant important ha estat a nivell personal, que per resumir-ho en una frase, m'ha permès i m'ha com empès a independitzar-me, perquè jo no vivia al Penedès, però buscava sortir de casa, viure fora, i necessitava, doncs, això, algú que m'estirés, un
empenta,
motiu...
Una empenta, no?
Una empenta. També necessitava un sou.
Clar.
I, doncs, mira, vaig pensar que s'ajuntaven diverses condicions a la vegada, que si totes apuntaven a fer aquest pas. I a nivell professional, doncs, m'aporta experiència que no tenia perquè mai havia treballat com a biòleg, com a graduat, ben bé, i veig de primera mà com funciona l'administració i el que no... Si tot va com ha d'anar, en principi serà com una mena de trampolí a partir d'ara per seguir, doncs sí, seguir formant-me i seguir treballant i sí, bueno, jo espero que seguir-me formant a través de treballar.
Recomanaries aquest camí que tu has emprès a altres joves, aquesta primera experiència?
Moltíssim. Ja ho he fet. I agraeixo molt a les persones que me'l van recomanar a mi, perquè jo vaig saber que existia això de la garantia juvenil perquè algú m'ho va dir. I ara m'he convertit en aquesta persona que m'ha ajudat i amb qui parlo que està fent uns estudis això de grau superior, doncs li dic que, si us plau, que s'ho miri i que s'ho plantegi, perquè m'ha permès optar a ofertes laborals adreçades gairebé exactament a la meva situació, que era haver estudiat una carrera i haver-la acabat fa poc. I m'ha posat molt fàcil, bueno, fer com un pont entre acabar la carrera i trobar, en aquest cas, una administració que buscava persones just acabades de sortir de la carrera perquè es continuï informant, així que la recomano i tant.
Doncs gràcies per venir a Ràdio Vilafranca a parlar de la teva experiència.
Gràcies per convidar-me.
Sempre fem un colofó, tot posant exemples d'ofertes laborals que ara mateix podeu trobar a Xaloc.
A Xaloc, precisament, ja esmentada aquesta plataforma pel Gerard. Doncs bé, tenim una empresa de Vilafranca que busca un operari o operària de producció per incorporar-la immediatament en tasques en la línia de verificar maquinari i eines, fabricar els productes pròpiament i fer seguiment del procés i fer inclús un precontrol de qualitat. El requisit que es demana és tenir formació mínima de cicle formatiu de grau mig i molt valorable en operador de planta química i tenir un any d'experiència prèvia. S'ofereix un contracte temporal inicial de 6 mesos amb possibilitat de convertir-se en indefinit i és un contracte de jornada completa. Les competències que es valoren és tenir preocupació per l'ordre i la qualitat, estar orientat al treball, les ganes d'aprendre i utilitzar els coneixements de forma activa, tenir iniciativa, capacitat de treballar en equip i cooperació, flexibilitat i gestió del canvi. Aquesta és la primera de les ofertes. La segona és de tècnic o tècnica auxiliar de farmàcia per a una residència de Vila que es té com a cosa imprescindible prèvia estar en possessió del certificat de tècnic auxiliar de farmàcia. Lògicament, no cal experiència prèvia. S'ofereix un contracte de treball per substitució de vacances a partir del mes de juny, a jornada completa. I les competències, doncs bé, capacitat de treballar en equip també, segons els protocols establerts per la residència, capacitat i voluntat d'aprenentatge, habilitats comunicatives i motivacionals, ser flexible i ser assertiu o assertiva. Per últim, l'última és de guia d'enoturisme per al territori de l'Alt Penedès per fer tasques de gestió comercial i administrativa i gestionar i coordinar visites i experiències diverses. Els requisits, lògicament, tenir català i castellà i, sobretot, tenir un nivell alt d'anglès. És valorable la formació relacionada amb la professió i tenir experiència prèvia, carnet de conduir i vehicle propi. S'ofereix un contracte temporal amb possibilitat de convertir-se en indefinit a jornada completa. I les competències que destaca l'empresa són ser capaç de resoldre incidències d'una forma precisa, organitzar-se, negociar, iniciativa i treballar en equip.
És un exemple de les ofertes que podeu trobar a Xaloc, aquí a l'Alt Penedès. Moltes gràcies, Mercè, i fins d'aquí a un mes.
Exactament, moltes gràcies.
Sabina Cassà i Marta Vallès, un plaer trobar-vos de nou aquí als micròfons de Ràdio Vilafranca. Fins aviat.
Fins aviat.
Fins aviat.
D'aquesta manera tanquem aquesta segona hora d'avui dimarts al Penedès en xarxa. Ara farem una breu pausa per escoltar quatre anuncis. I a les 11 en punt connectem amb el butlletí de notícies. Després, en la tercera hora d'aquest dimarts, tindrem Català al carrer, obrirem línies perquè truqueu, jugueu i aconseguiu un llibre, avui una novel·la juvenil premiada. Després vindran les pantalles amb Carles Gala i acabarem amb una fake news.
Penedès en xarxa,